Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Els oients fidels al programa saben que els dimecres a les 11 i uns minuts si sona música de jazz, aquest dissabte Jazz Club Vilafranca programa el seu concert mensual a l'Auditori de Vinzeum i per això aquí nosaltres comencem amb aquest tastet del que sonarà dissabte. A l'estudi ja hi tenim d'una banda l'Àlex Casanyes de Jazz Club Vilafranca. Bon dia, Àlex.
Bon dia.
I també ens acompanya la Cecília Gené de Vinzeum. Ben tornada.
Moltes gràcies. Bon dia.
Acompanyada d'un company de l'equip de Vinzeum nou, ens el presentes.
Exacte, sí, sí, us presento l'Octavi, és la nostra darrera incorporació i m'estarà fent un bon cop de mà amb totes les tasques de comunicació al museu.
Benvingut, hola. Octavi.
Gràcies,
bon dia. Comencem amb el jazz. Abans de res, Àlex, us haig de felicitar tota la junta, l'equip i els socis de Jazz Club Vilafranca perquè la setmana passada, o fa un parell de setmanes, rebíeu de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya el Premi Associacionisme 2024. L'enhorabona.
Sí, moltes gràcies. Bé, hem de dir que estem molt contents, que és un premi que no ens esperàvem, perquè, clar, la nostra feina, diem que des de la Junta és organitzar els concerts i fer que la vida jazzística aquí a Vilafranca segueixi viva. I està bé que des de Barcelona, diguem-ho així,
la capital,
sí, ens tinguin en compte i que vegin. Ara això sona una mica localista, no? Però és veritat que a vegades el món del jazz o els mons aquests així una mica elitistes i petits, tot sembla que passi a Barcelona, però bé, passen moltes coses a les comarques i sí que nosaltres estem molt a prop de Barcelona, però bé, vull dir, podem dir que organitzem un concert mensual i que el Jazz Club té molts anys d'història, ara no te'l sé dir, però quasi 100 o més de 100, em sembla.
Al lliurar-vos el premi, deien que distingeix la vostra trajectòria d'aquests últims anys, organitzant concerts d'una manera continuada, fins i tot en els moments més durs de la pandèmia.
Sí, que això, vull dir,
bé, té mèrit.
Sí, perquè
potser a Barcelona no en van saber durant la pandèmia.
No, hem de dir que també va ser complicat, perquè vam haver de buscar llocs així alternatius perquè la gent pogués estar separada i tot això, però sí que, de fet, no vam parar la nostra activitat. I bé, jo penso que és important que tinguin en compte això, també això de la programació, no? Perquè penso que la intentem cuidar molt, o sigui, potser és el que més intentem cuidar, perquè intentem fer una mica de tot, no? Crec que tenim molt en compte el jazz que està passant avui dia i també una mica mirem una mica enrere, però penso que s'ha de tenir en compte els ulls oberts a el que està passant i diferents propostes i bé, de fet, les discussions, que no són discussions, els diàlegs que tenim a les reunions són molt sobre els grups i què ens semblen bé, què ens semblen malament, ens ho escoltem, vull dir que no és allò programar la gent que coneixem, sinó que intentem, bueno, escoltar tot i tenir les orelles obertes a totes les propostes. I està bé, llavors, aquest premi que tingui en compte això, no? Vull dir que gràcies a tothom i també a l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Barcelona. Ai, de Catalunya, perdó.
El premi és un premi, és una distinció, és una placa, formalment,
sí.
No hi ha diners darrere.
No, és una distinció que bé, es va rebre la setmana passada, on el dos membres de la Junta, el Ricard i el Roger, van sortir allà al Jamboree a rebre la placa. Sí.
Ens deia l'Àlex que cuiden especialment cada concert, la programació, i intentant portar el bo i milloret, portar coses diferents, interessants, i justament la proposta d'aquest dissabte, que hem arrencat escoltant, Toni Baquer Sextet, és una proposta d'aquestes interessants en primeres espases.
Sí, i tant. Vull dir, el Toni Baquer és un pianista, però sobretot és molt compositor. És mallorquí i fa poc, no crec, bueno, deu fer ja 4 o 5 anys que va estar vivint als Estats Units, estudiant a Berklee, que és una de les millors escoles de jazz i música moderna del món, diguem-ho així. I bé, ell és com especialista en escriure música per grups grans, no? I aquest és un sextet que, per ser un grup de jazz, a més de 4, 5, ja és un grup gran, diguem-ho així.
I cabran bé l'auditori de
Viseu? Sí, cabran bé, sí.
Sí?
Sí, sí, perquè els saxos es fiquen davant, sí, ja ho tenim estudiat.
Tot estudiat.
Que hi càpiga. I a més, a part de la música, que està molt bé, o sigui, la música que escriu, ve amb uns músics fantàstics. Vull dir, molts d'ells ja han vingut a tocar amb nosaltres. Vull dir, aquí el Vincent ja han vingut, però tots són fantàstics. Vull dir que serà un concert molt, molt bonic, amb música, amb jazz actual, però jo crec que el Toni té molt de gust amb la música que fa, les melodies, és tot... Jo crec que atrapa molt. És molt, té un estil personal, no sé, bueno, jo personalment m'agrada molt i...
Es nota.
I penso que està bé que pugui venir, que és el primer cop que ve, perquè és això, ell... acostuma a fer coses amb Big Band i, bueno, el Vincent, una Big Band no hi cabria.
I, a més, tocarà un projecte molt especial, No ni no?
Sí. Això sí, que no sabem... Jo no sé ben bé què vol dir. No sé si és una paraula en mallorquí o ara ho estàvem dient.
Ara dèiem que potser sona nana.
Una nana, no sé, sí. És el nom... El nom aquest, sí. No, però bueno, animo a tothom que vingui i que s'estarà molt bé. I res, el de sempre, que també, a part d'això, ja que hem rebut el premi, animo a la gent de Vilafranca que li agradi el jazz, que es faci soci del Jazz Club, perquè bé, ens ajudarà, bueno, podem... Com més socis siguem, millors propostes podem portar, i tot i que les portem bones, però bueno, saps, sempre es poden fer més coses amb més socis, perquè serem més associats, no té més.
Toni Baquer Sextet, seran aquest dissabte a 8:45 a l'Auditori de Vinzeum. Taquilla mitja horeta abans?
Sí, obrirem a les 8, i això, les entrades són a 15 euros i a 12, qui tingui els descomptes habituals. O sigui,
que són una pila.
Són una pila, els que són amics del Vinceum, els socis de la biblioteca, alumnes de l'Escola de Música Maria Dolors Calvet, jubilat... Bueno, sí, són uns quants, sí.
Doncs, Àlex Casanyes, gràcies per acompanyar-nos avui. Reiterem l'enhorabona pel premi i a gaudir aquest dissabte amb Toni Baquer Sextet.
Gràcies a vosaltres.
Seguim aquí a l'Estudi 1 de Ràdio Vilafranca i ara parlem dels Llibres de Vi, aquest cicle que justament demà té una nova oportunitat, una nova cita per presentar un nou volum. En aquest cas és el celler de les Galeries Laietanes, de Joan Maria Minguet. Cecília, explica'ns la relació entre aquest antic celler de les Galeries Laietanes de Barcelona i Vinzeum.
Doncs hi ha una relació absolutament directa, perquè aquest celler que hi havia a Barcelona, al soterrani d'unes galeries d'art, no? El soterrani, la planta de sota, va estar decorat amb pintures del pintor Xavier Nogués, I una d'elles, amb el temps aquestes pintures es van arrencar de les parets, no? De fet, es van vendre inclús a la sala Parés i la majoria van anar al Museu Nacional. Però històricament hi havia una que havia estat al museu. De fet, havia estat decorant la nostra antiga taverna de Cal Noi Nou i el museu. I per tant, doncs, tenim aquesta relació directa emocional, no?, amb aquesta peça d'art que l'any 2012, quan vam rehabilitar el Palau Reial, doncs, aquesta peça la vam poder tornar a exposar. Actualment la tenim en una sala que ja li hem posat aquest nom, la Sala Nogués, perquè hi ha exposada aquesta pintura. I de fet, la nova exposició permanent del museu inclourà, evidentment, aquesta pintura, però a més hem estat parlant amb els del MNAC, perquè ells tenen la gran majoria d'aquestes pintures decoratives del celler, i ens en deixen alguna més. I per tant, doncs, completarem aquesta pintura amb algunes més de noves a la part de final, diguéssim, de l'exposició, on ja parlem de com consumir el vi, no? I hi ha un espai dedicat al Xavier Nogués i a les Galeries Laietanes. Per tant, té plenament sentit presentar aquest llibre a casa nostra demà.
Sí, quan sí. Dius ens deixen, vols dir, en custòdia o
exacte,
temporalment?
Exacte, sí. No, de llarga durada, però en tot cas, els museus, en general, quan una cosa entra a casa d'un museu, som molt reticents a deixar-la sortir. La podem deixar, la podem cedir, però allò, deixar de ser responsabilitat d'aquell museu és complexa, perquè cada entitat museística, doncs, s'ha responsabilitzat d'aquestes peces i, per tant, bé, és una d'aquelles coses que ens passen als museus. Sí, sí.
Demà, en aquesta nova cita del cicle Llibres de vi, es presentarà al celler de les Galeries Laietanes aquesta obra teatral signada pel Joan Maria Minguet, que avui ens acompanya. Joan Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
El celler de les Galeries Laietanes no és un assaig, no és un assaig històric, sinó que és un text teatral. Per què optes per aquesta fórmula?
Doncs mira, bàsicament perquè en el moment en què la Montse Serra, l'editora de Vibop, que tira endavant aquesta col·lecció tan magnífica que es diu Envinats, en què es relaciona el món de l'art i de l'art, de la cultura, de la literatura, amb el vi, m'encarrega un llibre sobre el celler de les Galeries Laietanes, me n'adono que sobre el celler de les Galeries Laietanes en sabem molt poca cosa. És a dir, la partitura del celler, tenim les pintures de Nogués que estan al MNAC, la majoria d'elles, com ara estàveu comentant. Tenim el catàleg de vins, que diguem, el meu llibre és un llibre doble, perquè hi ha la meva part, però l'altre és un facsímil que oferim amb el catàleg dels vins, que també va ser dissenyat per Xavier Nogués. Però més enllà d'aquests elements de la partitura se'n sap molt poca cosa. És a dir, no, així com sobre les galeries, les exposicions que s'hi van fer, hi ha molta informació sobre el celler. De fet, no hi ha massa informació. Llavors, quan una persona del meu món li encarrega una cosa de la qual se sap poca cosa, jo vaig pensar quin sentit té fer un assaig sobre, per dir que sabem poques coses. I llavors em vaig arriscar, amb el permís de l'editora, em vaig arriscar a fer un text teatral que permet parlar d'aquella època, de tot el que sabem i el que no sabem, però també de fer un gir des de la contemporaneïtat i explicar des d'aquests temps nostres aquesta extraordinària experiència que va suposar que un galerista d'aquella època fes un celler amb aquest artista tan extraordinari que és Xavier Nogués i amb una col·lecció de vins que avui dia els sommeliers actuals diuen que és d'una qualitat efervescent.
Qui anava a aquest celler? Qui eren els habituals?
Bé, és una de les coses que tampoc sabem gaire.
Tampoc.
És a dir, segur que hi havia molt de públic que hi anava, perquè, a més, això sí que ho sabem, perquè s'anunciava a la premsa del moment, que tothom que anés a comprar una ampolla de vi, o també hi havia botes amb vi a la menuda, doncs que se li regalaria aquest catàleg de vins que nosaltres ara oferim amb facsímil. El que sí que sabem, perquè això sí que ha transcendit més, és que, a més, aquell celler... en aquell celler s'hi reunien membres del món cultural del moment, dels quals, o sigui, aquests membres, de fet, ja coneixien a Santiago Segura des de feia anys per les seves activitats culturals, i allà s'hi reunia doncs la flor i la nata, que diuen, del món de la cultura barcelonina. I també, per exemple, se sap, perquè això sí que havia transcendit, doncs que Pablo Picasso, l'any 1917, quan s'està a Barcelona acompanyant Olga Kuklova, la seva companya d'aquells moments, que era ballarina dels ballets russos de Diaghilev i que actuava al Liceu, Picasso passa unes setmanes a Barcelona, i aleshores Santiago Segura li organitza un sopar d'homenatge a les galeries. Hi ha una foto que no està feta al celler, sinó a la part de dalt de les galeries, i Picasso en el llibre de visites del celler hi posa "Visca Catalunya i visquen els meus amics". Per tant, era un lloc, jo crec que devia ser un lloc, evidentment, aquest celler, com les galeries, tenia un destinatari fonamental, que era la classe alta, o la classe mitja, la burgesia barcelonina, però sempre he sospitat que també devia tenir l'atracció d'unes capes més populars que es devien sentir atrets per aquest fenomen, no?, de veure unes pintures a les parets i poder comprar, diguem, des de vins molt cars fins a vins més baratos.
Amb aquesta poca informació... teixeixes aquesta obra teatral, aquest espectacle, en tres actes. Quins són els personatges? Mm-hmm. A qui dones vida?
Doncs mira, justament hi han cinc personatges que construeixen aquest debat, no? o els múltiples debats que hi poden haver des de la contemporaneïtat sobre aquest celler de les Galeries Laietanes. I aleshores hi han uns personatges que el que fan és donar informació sobre allò que sabem i allò que passava en aquella època, que clar, no ho hem dit encara, però que és una època realment convulsa, perquè el celler de les Galeries Laietanes s'inaugura l'any 16, en plena Primera Guerra Mundial. Per bé que Barcelona era zona neutral, Espanya no va participar en la contesa... I s'acaba l'any 1918, quan a l'octubre mor Santiago Segura. Per tant, són dos anys i escaig enormement complexos, enormement, diguem, d'una gran tensió social. I per tant, hi ha dos personatges, contestant a la teva pregunta, hi ha dos personatges que el que fan és donar aquesta informació sobre tot aquest món, que és, per una banda, un historiador, que seria un historiador de l'art, i per altra banda, un personatge que es diu Memòria, que el que fa és anar-se canviant la màscara... O sigui, es va posant màscares de personatges de l'època, i aquest personatge Memòria el que fa és recitar, dir algunes de les coses que es van deixar escrites en aquell moment, especialment quan Santiago Segura mor, que és com un sotrac per molta gent. Després hi ha dos personatges, diguem, de contradicció o de posar des de la contemporaneïtat alguns elements en qüestió, que és una crítica d'art, és a dir, l'historiador seria l'historiador de l'art més positivista i la crítica d'art seria per venir a trencar una mica aquests registres, i un personatge fonamental que és el sommelier. El tercer acte està dedicat fonamentalment a parlar del vi, perquè una de les grans absències d'informació que us deia abans sobre el celler de les Laietanes és que, en tot cas, s'ha parlat molt de les pintures de Nogués, però s'ha parlat molt poc històricament, o quasi gairebé res, dels vins que s'hi venien, no? I llavors, això és culpa dels historiadors de l'art, que ens dediquem molt a l'art, sí, sempre a parlar de l'art, però, clar, quan parles d'un celler has de parlar de vins, i llavors aquest sommelier em permet parlar dels vins a partir d'investigacions pròpies i d'informacions que he pogut rebre. I hi ha un cinquè personatge que a mi fa especial gràcia, perdó que ho digui jo, perquè me l'he inventat jo, que és un personatge que es diu Obrera, i dius, i què fa una obrera parlant de vi i d'art? Bueno, i això és el que... és un personatge torre collobaris, no?, perquè és el que, des de la perspectiva de classe, doncs permet anar col·locant una mica de contradicció sobre aquest món burgès de les galeries d'art d'aquella època, que no s'assemblen gaire a les galeries d'art d'aquella època, les de Santeu, segura, no s'assemblen gaire a les galeries d'art d'ara. Els dos comerços que tenia Santeu, segura, el Faians Català i al seu costat obre l'any 15, després del 16 farà les Laietanes, farà el celler, que és les Galeries Laietanes. En aquestes galeries hi havia exposicions, és veritat, però sobretot eren llocs on la burgesia podia anar a comprar de tot, mobiliari, gots, làmpades, tot un tipus d'objectes, diguem, de luxe, que Santiago Segura anava a comprar a l'estranger i després ho venia en els seus locals. Per tant, aquests són els cinc personatges a través dels quals es va tramant la narració, la informació i també, espero, el possible debat que pugui generar.
Gràcies, Joan Maria Minguet, per compartir avui aquesta estona amb nosaltres. Ell serà demà al Palau Reial, a Vinzeum, a partir de 7:45, parlant més extensament d'aquest celler de les Galeries Laietanes i d'aquesta carta de vins. Un plaer tenir-te aquesta estoneta. Fins demà.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
I ens queden un parell de minutets.
Sí,
fem un cop d'ull a l'agenda.
Us volia dir, abans de canviar a nivell d'agenda, aquest és un acte que és gratuït, sempre, el Llibres de Vi. Es pot fer reserva prèvia a entrades.vinzeum.cat. Especialment aquesta vegada el fem justament a la sala Nogués, perquè, o sigui, volem que hi hagi aquest rerefons, no?, aquesta pintura del Xavier Nogués. Crec que és un llibre, en concret, és, el fet de que sigui una obra de teatre ho fa com molt amè, però alhora entra en molts temes molt, molt interessants. Crec que val la pena l'acte de demà. I acabarem sempre, com sempre, amb un vi. Vull dir, hi haurà...
D'aquesta carta de vins o no?
No, malauradament no. Serà un sumoi de Pardes, triat per la Montse Serra, justament.
Fantàstic.
Que també hi serà. Hi haurà també el Jaume Felipe i l'autor. Vull dir que serà una conversa a tres bandes molt, molt interessant.
I millor reservem.
Sempre millor, però... En fi.
I a banda d'aquest Llibres de Vi, què més proposeu aquests darrers dies de la setmana, Vinzeum?
A veure, doncs el dissabte tenim la darrera acte de Veus i Vins que s'obren pas, a les 12 del migdia. El museu també és un acte gratuït on maridem un altre cop també literatura i vi, però en aquest cas amb gent que està obrint-se pas tant amb la literatura com en el món del celler. Tenim l'exposició 129 vides oberta, però oberta de fet de dimarts a diumenge, vull dir que hi ha molts dies per venir-la a veure. I també volia recordar que tenim el dimarts un nou arxiu Most on presentem un altre cop Wanted Land, que va ser la guanyadora del Gran Premi del Jurat d'aquesta darrera edició de 2023, on parlen justament de vins d'Ucraïna. Vull dir que...
Doncs dimecres vinent, més. Gràcies, adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons contracta una campanya de detecció de fuites per reduir les pèrdues de la xarxa d'aigua, donant continuïtat als treballs de seguiment i millora de la xarxa d'aigua del municipi que es realitzen de forma sostinguda. Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons ha contractat una empresa externa per fer una campanya de detecció de fuites a tota la xarxa d'aigua del municipi. La xarxa d'aigua del municipi de Sant Llorenç té un rendiment del 71%, superior a la majoria de municipis de la comarca. Però l'equip de govern s'ha plantejat el repte d'augmentar el rendiment de la xarxa fins a superar el 80% durant aquest mandat. La campanya de detecció de fuites que s'ha contractat servirà per recórrer durant aquesta setmana els 35 quilòmetres i mig de la xarxa de distribució d'aigua del municipi per detectar fuites i reparar-les. L'Associació de Comerciants Fòrum no veu amb bons ulls la possibilitat que l'aparcament del costat del Mercat Municipal de Calafell passi a ser de pagament. L'aparcament al costat del Mercat de Calafell, des de l'equipament comercial fins la carrerada d'en Ralet, amb el límit del Vendrell, i en la zona del Blanquet, és un respir per més d'un miler de conductors que busquen espai a escassos metres de la zona comercial de la platja, i a més, és gratuït. L'Ajuntament va encarregar un estudi sobre les zones municipals d'aparcament que determinarà si serien susceptibles de pagar per aparcar. En declaracions de l'alcalde Ramon Ferrer a l'emissora local, en principi no està previst. No obstant això, assenyala que s'està a l'espera d'un estudi, sobretot l'aparcament regulat de Calafell. Aquest dimecres, Amnistia Internacional organitza la taula rodona Alçar la veu no és un delicte. Les dones han de poder exercir els seus drets a Colòmbia. L'acte comptarà amb la intervenció de Rosario Vázquez, presidenta de Taula Catalana pels Drets Humans a Colòmbia, refugiada i professional de la sanitat. Manuela Bedoya també hi participarà. És una jove defensora dels drets humans a Cali, a Colòmbia, acollida en un pla de protecció. La taula la moderarà Alba García Sánchez, tècnica en polítiques públiques de dones. La taula rodona té lloc aquest dimecres a 8:15 del vespre al Casal Popular La Garalda. A l'atur nacional del 2021, milers de persones van sortir als carrers a Colòmbia per reclamar els seus drets. La força pública va fer servir la violència sexual i altres formes de violència de gènere contra 28 dones i persones LGBTI per infligir por i castigar els que exigeixen canvis al país. Els agents de l'Estat, especialment de la policia, van fer servir llenguatge i expressions sexistes, misògines i abusives i també violència sexual. Campanya contra la vespa velutina a Sant Martí Sarroca. Davant l'èxit de l'edició anterior, l'Ajuntament engega a partir d'aquesta setmana una nova campanya per lluitar contra la velutina, també anomenada asiàtica. Com l'any anterior, es poden anar a buscar les trampes i el líquid atraient a les oficines de l'Ajuntament o als pagesos associats a l'oficina de l'Associació de Defensa Vegetal a l'antiga Cambra Agrària.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen gairebé 5 minuts de 12:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquest dimecres comencem l'Agenda al Detall parlant de neuroeducació. La nostra companya Fanny Vivar, des de Canal 20, conversa amb el doctor especialitzat en neuroeducació, David Bueno, que justament oferirà una xerrada demà a la tarda a Moja.
Avui tenim l'oportunitat de parlar amb David Bueno, doctor en Biologia, genetista especialitzat en neuroeducació i professor i investigador de la secció de Genètica Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament de la Universitat de Barcelona. És autor de diversos llibres, com per exemple Cerebroflèxia o Neurociència per a Educadors. Bon dia, David, i moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Demà...
Hola, bon dia.
Demà dijous, a la tarda, et podrem escoltar la xerrada que ha organitzat l'Escola Circell de Moja, juntament amb l'AMPA. Però abans de preguntar-te una miqueta més sobre la xerrada, sabem que un dels teus principals trets característics és la manera que tens d'apropar el coneixement científic a la societat d'una manera clara i senzilla. Així que, per situar-nos una mica abans d'entrar més en matèria, ens podries explicar què és això de la neuroeducació?
Mira, la neuroeducació és la utilització dels coneixements que s'han anat adquirint aquestes últimes dècades sobre el cervell en neurociència, sobre com és, com funciona, com es construeix, com aprèn el nostre cervell i també generar coneixements nous, per descomptat, per aplicar-los al món de l'educació, per entendre una mica millor com són els nostres estudiants, com podem acostar-nos a aquests coneixements, com els podem acostar amb ells també, perquè la motivació sigui un element central a les aules, sobretot per empoderar-los d'aquesta capacitat que tenen de continuar aprenent.
I sobre què anirà la xerrada de demà?
Mira, la xerrada de demà anirà, lògicament, sobre el cervell, sobre la neuroeducació, no? Sí. Però anirà sobretot focalitzada en un aspecte molt concret que ens preocupa a tots, preocupa als pares, als docents, que és aprendre a llegir. Com ho fa el cervell per aprendre a llegir, com podem ajudar els nostres alumnes o els nostres fills i filles, no només aprendre a llegir, perquè al final tothom acaba aprenent a llegir, sinó sobretot perquè gaudeixin d'allò que estan llegint i acabin convertits en uns lectors que ho fan per ganes.
I aquí també influeix una mica, no?, el fet de que cadascú, no?, ha de fer el seu camí sense establir potser una edat concreta, no?, per aconseguir-ho.
Sí, aquesta és una de les qüestions que lògicament tractarem demà, que és que cada cervell madura al seu ritme i que no podem dir, doncs, s'ha d'aprendre a llegir als 5 anys. Home, és una mitjana, és el que contempla el currículum actualment, però entre els 4 i els 7 es considera que és l'interval perfectament habitual perquè un cervell hagi anat madurant lo suficient com per aprendre a llegir. I l'ideal seria respectar aquest ritme, no obligar-los abans d'hora, ni tampoc endarrerir-ho si ja tenen la maduresa cerebral suficient com per aprendre'n.
I les emocions també juguen un paper important, no?, en l'àmbit educatiu?
Fonamental, perquè, bueno, podem aprendre sense emocions. El que passa és que les emocions fan que els aprenentatges guanyin sobretot en eficiència de com els farem servir posteriorment. Emocions n'hi ha moltes, n'hi ha que ens fan sentir incòmodes, com la por, i n'hi ha que ens generen sensacions agradables, com la curiositat, la confiança. Aleshores, el que ja fa temps que estem veient és que ensenyar o aprendre, segons a quina banda estiguis, a través de la curiositat, a través de generar vincles de confiança, no és que s'aprengui ni més ni més ràpid, és que s'aprèn millor, en el sentit de que després allò que aprens serà molt més eficient a la teva vida. Per tant, és el que hauríem de potenciar també quan s'aprèn a llegir, fer-ho doncs, amb curiositat i amb aquella sensació de que confiem que serem capaços de fer-ho i confiem en el nostre entorn que ens estan ajudant a aprendre'n.
I és important conèixer també com el cervell humà s'adapta als processos d'aprenentatge, no? I com aquests processos educatius influeixen en com es va construint el nostre cervell humà, no? I llavors, en aquest sentit, potser pren una vital importància també les estratègies pedagògiques.
Sí, clar, aquest és un altre dels aspectes claus. Les xarxes neuronals que formen el nostre cervell es van construint a mesura que anem aprenent coses noves, a mesura que tenim experiències vitals, i són les mateixes xarxes que després gestionen com ens percebem a nosaltres mateixos, com ens relacionem amb el nostre entorn. Per tant, aquests processos pedagògics són clau perquè estan afectant no només com aprenem ara, sinó que estan afectant com serem més endavant a la nostra vida.
I també unes estratègies pedagògiques que han anat evolucionant molt, no?, en els últims anys.
Sí, per sort. Per sort han anat canviant molt i han de continuar canviant. No per fer grans revolucions, jo no sóc amic de les revolucions, perquè normalment acaben malament, però sí d'això que t'ho has dit, d'aquestes evolucions, d'anar canviant de mica en mica, són canvis que no s'acaben mai, perquè la societat canvia l'entorn canvia. Vull dir, si fa 20 anys ens haguessin dit prepara una pedagogia per aprendre a través de la tecnologia digital, no sabríem ni de què ens estàvem parlant, perquè hi havia ordinadors enormes i poca cosa més. Per tant, aquestes estratègies pedagògiques, lògicament, han d'anar canviant per anar adaptant tot el que és el procés educatiu a l'entorn real, a l'exterior de, del nostre món.
Perquè el nostre cervell canvia?
Oh, i tant, canvia cada dia. Cada dia, quan anem a dormir, és diferent a com era el dia anterior, quan vam anar a dormir, perquè tot el que aprenem, totes les experiències que vivim, els estats emocionals amb què ho vivim, van deixant connexions neuronals noves dins del nostre cervell i, per tant, fan que el cervell físicament sigui diferent cada dia. Cada dia aprenem coses noves.
I en el desenvolupament de qualsevol procés d'aprenentatge, influeix un component genètic o també hi ha altres aspectes externs que influeixen?
Bueno, la genètica sempre hi és. Sempre hi és perquè són els programes biològics que fan que el nostre cos es formi, funcioni i maduri. I segons quines variants genètiques tinguem, doncs tindrem més possibilitats de realitzar unes coses o unes altres, amb més facilitat o amb menys facilitat. Hi ha persones, per exemple, que tenen més facilitat per la memòria o per l'empatia o per la creativitat. Aquí no hi podem fer res, perquè els gens que tenim cadascú de nosaltres, els que hem heretat dels nostres progenitors, no els podem tocar. Més o menys el pes de la genètica es calcula que ronda cap al, entre el 40 i el 60%, segons quina característica estiguem analitzant. El que és important és la resta. En un percentatge, la suma de tots els factors implicats ha d'acabar sumant 100. I el que falta per arribar a 100 és l'ambient. És l'ambient educatiu, l'ambient a la família és molt important. L'ambient a la família, els primers anys de vida, les experiències que per atzar ens poden passar, tot això és el que acaba de treure, de permetre, vaja, que traiem el màxim potencial que els nostres gens ens donen, o al revés, si no ho fem bé, el que fem és mutilar tot aquest potencial.
I en aquests últims anys, quines diries que han estat les claus de l'evolució en la neuroeducació?
Mira, el primer és el reconeixement de la importància dels estats emocionals, especialment d'aquests estats emocionals proactius, propositius, que ens fan sentir còmodes. La necessitat d'establir vincles entre les persones. Aquella imatge del mestre de fa 50 anys, vull dir, quan jo era un nen petit, que era una persona absolutament distant, que no establia cap mena d'empatia amb els seus alumnes, això, per sort, doncs ja fa temps que sabem que no porta enlloc, al revés, que genera persones moltes vegades amb després problemes d'autogestió personal quan aquests infants es van fent adults. Per mi aquestes són les principals aportacions i el fet de que la memòria és plàstica i que anar-la treballant, que no ens podem oblidar de la memòria tampoc.
Doncs, si et sembla bé, ja no desvetllarem res més sobre la xerrada, tot i que podríem estar aquí parlant hores i hores, perquè la veritat és que ho expliques d'una manera superclara, supersenzilla per la gent, com jo en aquest cas, que no domino gens la matèria, així que superbé, moltíssimes gràcies. I recordem que la xerrada serà el demà, dijous 14 de març, a 4:45, al local de Moja, i que està oberta a tots els públics. Moltes gràcies, David, i ens veiem demà.
Fins demà.
I tancarem l'agenda al detall a Sant Sadurní presentant l'onzena edició dels Jocs Florals que se celebraran el 27 d'abril a l'Ateneu Agrícola. Anem fins a la capital del Cava per conèixer tots els detalls de la mà de l'Eli Jiménez.
Ja està obert el termini per presentar els poemes de l'onzena edició dels Jocs Florals de Sant Sadurní, una edició que presentem tot seguit amb la regidora de Cultura, la Marta Castellví, i també amb el president de l'Ateneu Agrícola, el Josep Maria Ribas. Molt bon dia a tots dos, com estem?
Bon dia, molt bé.
Bon dia, molt bé també.
Conversem avui, ara ho dèiem, sobre aquesta onzena edició dels Jocs Florals, onzena edició recuperada. Recordem que fa anys ja aquí a Sant Sadurní se celebraven els Jocs Florals, però onzena edició des de la recuperació d'aquests Jocs Florals.
Sí, 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 com bé dius, ja fa aquests anys que des de l'Ateneu, no? En aquest cas es va recuperar aquesta iniciativa i també ja des de l'inici van comptar amb nosaltres, en aquest cas amb la Biblioteca de Sant Sadurní, per acompanyar-los o per col·laborar amb aquest projecte i ja sumem 11 edicions. L'any passat va ser aquest aniversari més rodó dels 10 anys i això també doncs, és un repte a l'hora de seguir sumant edicions i de seguir sumant participació i gent al projecte.
Efectivament, i per nosaltres, per el que és la nova Junta de l'Ateneu, també és un repte, perquè tot i que és la 11a edició, per nosaltres, com a Junta Nova, és la primera edició i, per tant, doncs, donar tot el recolzament i seguir en aquestes edicions i, sobretot, per recuperar el que era en si l'esperit, en aquest cas, de l'Ateneu.
Aquesta edició la celebrem el 27 d'abril.
Sí, que crec que serà una jornada que a l'Ateneu hi haurà molta activitat, que hi haurà molts més actes i sumarem, crec que, una diada doncs plena de participació, si tot va bé, i crec que en aquest cas el Josep Maria això ho podrà explicar molt millor.
El dia 27 d'abril, que per tradició el que és l'Ateneu és el dia de la patrona de l'Ateneu, per tant, amb aquests jocs florals del dia 27, que els farem al matí, obrirà doncs, tots els actes que estaran previstos en aquesta jornada. Uns actes doncs, que començaran en aquesta 11a edició dels Jocs Florals. També després anirem a l'església, com és tradicional, tots els equips doncs, per ser el dia de la patrona. I ha coincidit el calendari també esportiu, que també a la tarda, doncs, tarda nit, també hi ha un partit de l'Hockey Lliga. Per tant, serà una jornada completa per part de l'Ateneu des de bon matí fins a pràcticament a l'hora de sopar.
Jornada rodona a l'Ateneu i, com dèiem fa un moment, ja està obert el termini per presentar aquests poemes en rima mètrica o vers lliure. Fins al 2 d'abril es poden presentar, per tant, fins després de Setmana Santa.
Exactament. Hi ha diferents categories. Hi ha tres premis per la categoria infantil, tres per la juvenil, i llavors hi ha doncs tres categories més en adults, que són els tres premis Viola, Englantina i Flor Natural, que aquí la temàtica sí que ve una mica marcada, que han de ser poemes que parlin de la llibertat, de l'amor o de Sant Sadurní.
Tenim les bases a www.santsadurní.cat, per tant, si algú ens està escoltant, vol participar, a través del web trobaran absolutament tota la informació, oi?
Sí, sí, sí. A més també podran consultar els premis i els establiments col·laboradors, que crec que podem dir que si això és possible és gràcies a tot aquest teixit, no?, del poble que ens ajuda, com deia, doncs en aquest cas a fer possible aquests premis que de veritat valen molt la pena.
Efectivament, també volia dir que també les bases també estan penjades a la web de l'Ateneu, que no podia ser d'altra manera, i em sumo amb les paraules que ha dit la regidora de la Marta Castellví. És a dir, aquests premis no serien possibles, o aquestes edicions dels Jocs Florals no serien possibles sense els col·laboradors, tant amb els premis com persones que ajuden a fer que això sigui possible. Per tant, des d'aquí a l'Ateneu agraïm sobretot a la regidoria de Cultura, però també molt especialment a la biblioteca, que és el pilar, podríem dir, d'aquests Jocs Florals, com també persones, en aquest cas de l'Ateneu, que no estan a la Junta, i jo crec que s'ha de dir el nom, com l'Esther Piedra, doncs que col·labora molt amb el que són els Jocs Florals. Per tant, és una part de l'Ateneu, però sí que ja no és de la Junta, sinó que són persones que col·laboren, i crec doncs, que s'ha d'agrair, s'ha de fer el mèrit doncs, que aquestes persones i aquests establiments tenen.
Històricament, els Jocs Florals es van crear una miqueta per promocionar la llengua catalana, i això és el que a dia d'avui continuem fent.
Sí, promoure la llengua i també, en aquest cas, l'escriptura, no? la creació. Sí que des de la biblioteca tenim una clara línia, no?, de foment de la lectura, però també de l'escriptura, i poder col·laborar amb aquesta iniciativa de l'Ateneu, doncs omple de sentit la nostra feina, i sempre que hi puguem seguir sent, hi serem.
és que uns jocs florals són això, és a dir, és recuperar l'esperit que al seu dia tenien els ateneus com es anaven desenvolupant en el territori català, com ha dit molt bé la Marta, era la lectura, l'escriptura, i també en aquest cas la poesia. L'altre dia ho estava mirant amb els llibres que s'han publicat a Sant Sadurní, jo en aquella època no hi era, però sí que consta que l'Ateneu de Sant Sadurní va començar els seus primers jocs florals l'any 1909, per tant, ens estem remuntant pràcticament a més d'un centenar d'anys, que era justament perquè es creaven els ateneus, no? Perquè conservar el que era la cultura, en aquest cas la cultura catalana, i per tant tornar a recuperar aquest esperit molt més modernitzat, jo crec que és una de les funcions que té, en aquest cas, l'Ateneu de Sant Sadurní i tots els ateneus.
Una tasca, Josep Maria, que des d'aquesta nova junta us toca tirar endavant.
Sí, bueno, com vam entrar a la nova junta, queda clar que una part molt important de lo que és, en aquest cas, l'Ateneu, ho té el que és Guarapatins, però també està creada com una altra entitat. Però una de les coses que teníem molt clar a la nova junta és donar vida al que és l'Ateneu. Queda clar que costarà molt, perquè doncs, sí que és cert que tenim un teatre o un recinte on podem fer coses, doncs no està preparat a la legislació moderna, i per tant tot això s'ha doncs, d'intentar revertir. Queda clar que és una cosa a mitjà o llarg termini poder revertir això, perquè estem parlant de molts diners sobre la taula que l'Ateneu no té, i per tant tindrem que demanar col·laboracions sobretot amb les administracions públiques, i la primera que nosaltres tenim, perquè la tenim pràcticament a 100 metres de l'Ateneu, és l'Ajuntament. Doncs, per tant, la primera porta que sempre anem a tocar és aquesta. S'ha de dir que des de l'Ajuntament o els grups municipals, els grups polítics, han aprovat tots per unanimitat el que és el pla director de l'Ateneu, que això és la primera pedra que s'ha de posar, perquè si s'ha d'anar a buscar alguna subvenció, hem d'aportar-li què volem fer amb aquesta subvenció. Per tant, el pla director és el principal per poder trucar a portes, i a partir d'aquí doncs, intentar tots a treballar. Ja ho he dit, no serà una cosa a curt termini, això queda clar que no, a mitjà i a llarg, jo crec que serà més a llarg, però s'ha de començar a treballar perquè les coses donin fruit. Sant Sadurní s'han fet moltes coses que un cop es pensen i un cop s'inauguren hi han molts anys de diferència, però primer s'han de pensar per després, al final, poder-les inaugurar.
Marta, interpel·lació directa, eh?
Totalment. Bueno, jo estic d'acord amb el que ha dit el president de l'Ateneu. Hi ha consens amb aquesta qüestió, hi ha bastant consens, per no dir unànim, i ens posarem a treballar per aconseguir aquest objectiu, i tant.
En les 11 edicions dels Jocs Florals, les 10 anteriors, Marta, n'has viscut 4 ja com a regidora de Cultura. Mica en mica ha anat creixent la participació, aquests Jocs Florals s'han anat fent grans, i si us sembla, per acomiadar-nos, us deixo els micròfons perquè convideu els nostres oients a que participin o bé amb un poema o bé venint a gaudir d'aquest 27 d'abril d'aquesta jornada festiva a l'Ateneu.
Doncs això, fins al dia 2 d'abril es poden presentar els poemes. Tota aquella gent que tingui inquietuds literàries en aquest sentit, doncs està convidadíssima a participar, a presentar les seves obres, i si no, com deies també, doncs el mateix dia, que serà una jornada literària i esportiva durant tot el dia, que s'acostin a l'Ateneu, que vinguin, que hi haurà actuacions també en directe de l'Escola de Música, hi haurà moviment tot el dia, i al migdia doncs tindrem aquest lliurament de premis.
Jo pràcticament no puc dir res més de lo que en aquest cas la Marta, no? Sumar-me a la participació, sobretot que és molt important amb la gent doncs, que participi en aquests poemes, en aquest concurs literari, però també sumar-me a que quan es fan les coses sempre hi ha d'haver un que les fa i un altre que les pugui gaudir. Per tant, doncs, que hi hagi força públic a lo que és l'Ateneu, per lo que serà en aquesta 11a edició dels Jocs Florals, perquè sense uns o sense els altres doncs els esdeveniments no serien exitosos. Per tant, convido la gent que faci els seus poemes, el que sigui capaç, en aquest cas jo no seria capaç, per tant a mi em tocarà més el que és la segona part dels Jocs Florals, que és assistir com a públic, i a partir d'aquí doncs animar a tothom que si tot va bé, doncs a l'Ateneu, amb solet, desgraciadament no ens plou, no ens plou gaire, si aquell dia ha de ploure, pues, que plogui, no passa res, ja buscarem una solució bé, però sí que convidar doncs, a l'Ateneu, que serà una festa, com he dit abans, el dia 27, el dia dels Jocs Florals, i també el dia de la patrona de la nostra entitat.
Marta, Josep Maria, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, presentant aquesta 11a edició dels Jocs Florals, i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ja estem acomiadant aquest Penedès en Xarxa d'avui dimecres 13 de març de 2024 i ho fem amb música, amb bona música, amb aquesta versió del Tu ho esperes tot de mi que fan Joel Cojal i Zoe Arnau des de la sèrie de TV3 Jo mai mai.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.